La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Presenten la primera línia d'infusions d'Emporarom, una iniciativa dels Parcs de les Olors de l'Alt i el Baix Empordà. Les 5 infusions presentades s'inspiren en antics déus grecs i estan fetes amb plantes criades als mateixos parcs. És el tema d'obertura a l'informatiu d'avui, el d'aquest dimarts 14 del mes de maig. Sigueu molt benvinguts. La resta d'aspectes de l'actualitat local són els següents. Més de 40 participants i un centenar llarg de plantes s'exposen a la 29a exposició de Flors del Cerç. S'ha fet aquest cap de setmana i han passat més de 300 persones. L'Escala ha celebrat una nova edició de les Noces d'Or i d'Argent, parelles que van celebrar el seu casament als anys 69 i 94. Enguany han estat 10 les parelles participants. Esquerra Republicana de l'Escala presenta les propostes d'urbanisme, barris, mobilitat i medi ambient. Una presentació celebrada a Can Miquel de Montgó amb intervenció de Freddy Guirado, Alberto Gómez, Antònia Rojas i la cap de llista Enna Estrems. Esports, avui ens fixem en els més petits del futbol. Més d'un centenar de jugadors de 12 equips diferents participen al torneig de prebenjamins que s'ha fet al camp de l'Escala. El campió de l'edat o dels nascuts el 2011 va ser l'equip del Baix Ter. El campió del grup dels nascuts el 2012 va ser l'AE Roses. Agenda d'activitats i el temps complet en informatiu. A l'agenda en destaquen punts com la trobada de puntaires el diumenge al carrer del Port, el playback infantil amb sessions divendres, dissabte i diumenge, un acte del 50è aniversari de l'agrupació Avi Xaixo, xerrada, audició i curiositats sobre versions de la Santa Espina, l'estrena de Víctor Català, Espurnes de Llum, una passejada teatralitzada pel barri vell a través dels indrets que van inspirar la gran escriptora de l'Escala, la nit de dissabte, sortint des de l'Alfolí de la Sal, i presentació del llibre Tu busques amor i jo cobertura, de Bruno Oro, formen part d'aquesta agenda. Meteorològicament parlant, continuarem en dies esplèndids, demà amb la novetat de mala mar bona part del dia. I després de l'informatiu, l'entrevista de campanya. Entrevista amb l'alcaldable per En Comú l'Escala, Albert Pons. Ara us deixem amb el far, des d'ara i fins a les 7. Temes com les cambres de comerç, en l'apartat de l'interactiu. Amb Amadeu Pujol, president de la delegació del Garraf, amb Domènec Espadaler, president de la Cambra de Comerç de Girona, i Francesc Minguell, la Cambra de Tortosa. Parlarem de ciència amb el col·laborador aranyenc Antoni Curto, del Preu del Peix, connectant amb la Llotja de Vilanova i la Geltrú, de tradicions, parlant de com es pescava a les basses, amb Guillem Comí. Parlarem de dones en de mar, amb Teresa Alcoverro, subdirectora del CEAP, Centre d'Estudis Avançats de Blanes. Al punt de les 7, l'actualitat d'àmbit general. Notícies en xarxa edició vespre amb l'Ali Giné i Montse Manent. A les 8, l'actualitat local, més l'entrevista de campanya. A les 9, la franja musical. Els dimarts, amb programes com el Chelsea Hotel, a les 9, o el Ruta 66, a les 10. I a partir de les 11, les reemissions per aquest ordre del Mesclen a l'Aigüera, l'informatiu i l'entrevista de campanya. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Far, amb Josep Maria Cano.
m'estava mirant les notícies la darrera hora. Això dels debats electorals ens està portant més mal de caps que d'altres ocasions. La última és que finalment la Junta Electoral Central ha prohibit la participació d'Oriol Junqueras al debat previst per TV3. Diu que hi ha sentències, hi ha reticències, sentències que ho avalen i reticències de la presó de Soto del Real per l'horari del debat. Es veu que a les 10 de la nit, es veu que els presos a les 8 ja se'n van a la cel·la. Fan, per entendre'ns, els horaris europeus que no tenim a la vida quotidiana sí que el tenen dins de l'entorn de presons. I per tant, sopen d'hora, cap a les 7, l'hora que pleguem nosaltres, i a les 8 ja se'ls retira cap a la seva cel·la. Què passa? El debat és a les 10. Això significa que entraria per videoconferència des de la presó a les 10 de la nit. Sembla que el personal que ha de portar els aparells de videoconferències a les 10 ja no treballa. I com que a les 10 ja han d'estar tots tancats a la cel·la, això els hi genera unes tensions i un desgavell a aquesta gent de Soto del Real que, bueno, que han dit que, bueno, que ells no, que no autoritzen su participació perquè el preso, el interno, a les 10 tiene que estar en su celda. I, com deia algú aquest matí, jo penso que amb això, encertadament, tenim tan interioritzat aquesta anomalia, forma tant part de la nostra vida quotidiana el fet de que tinguem polítics catalans electes tancats en presons madrilenyes, que ja ho veiem normal, que ja ens sembla bé. I no hauria de ser així. En tot cas, veurem finalment com acaba aquesta història. Comencem la segona hora.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Guillermo Subirats. El pastisser de l'Ametlla de Mar, Guillermo Subirats, ens proposa aprendre avui com elaborar merenga, una de les elaboracions més tradicionals de la pastisseria i que podem utilitzar als nostres postres.
Hola, bona tarda. Avui mos toca un merenga, una cosa que a molts, molts els hi agrada. Els que estan enamorats estan enamoradíssims i els que no, no. La cosa bastant senzilla, però s'ha de buscar lo muntat i, sobretot, s'ha de preparar atenció als graus de temperatura que s'ha de portar el sucre. Això, si teniu una màquina muntadora, un petit robot d'estos de cuina per poder muntar, deixeu 125 grams de clares, uns 50 grams de sucre barrejat a les clares i després això ho muntarem lleugerament, només allò que agafi com una miqueta d'espuma, i mentrestant, abans de preparar això, hi hem ficat els 250 grams de sucre, gra, amb una miqueta d'aigua per a dissoldre, no molta, només que estigui dissolt, a bullir, a parar molta cura de que no es vagi cremant les vores. Si veieu que comença a agafar molt de color la vora perquè pues, la flama o la crema i tal, baixeu la flama o agafeu i passeu un pinzellet humit perquè no agafi color. Vale? Si no, us quedarà un merengue una miqueta groguenc. I s'ha de fer arribar la barreja d'aigua i sucre a 118 graus centígraus. Jo us aconsello que ho féssiu mesurant amb un termòmetre de cuina, que sigui prou fiable, per arribar a 118 graus. I una vegada estigui aquí, llavors tornem a barrejar el sucre a les clares que hem muntat lleugerament abans, a fil de sucre ho hagi acceptat tot. Llavors li donem a tota la marxa que poguéssim i allò ja va pujant. Sàpiga que està bé, doncs lo típic, que fa lo batidor, i allò no cau o fa lo pic de pato que diuen. O allò de tombar l'operol damunt del cap i que no et caigui el merengue al cap. És una cosa senzilla, però ho serveix per a fer merengues i per a fer elaboracions com per acabats d'alguna tarta o alguna cosa que volguéssiu fer vosaltres a part.
Doncs ja heu après a fer merenga. Ara només falta que practiqueu una mica. Aviam si entre tots fem bons postres amb merenga. Que bona.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local. El Far, el programa mariner de Catalunya.
Doncs finalment Joan Canadell serà el nou president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Aquesta ha estat una mena de colabrot llarg que posava punt i final ahir al vespre, quan, després de recomptar els més de 900 vots, 955 del recompte, doncs finalment es confirmava la victòria d'aquesta iniciativa, d'aquesta candidatura, Eines de País, impulsada per l'Assemblea Nacional Catalana. Finalment, hi ha un canvi històric en la Cambra de Comerç de Barcelona i es reverteix la participació que es va registrar en les comicis, per exemple, de l'any 2010, on només hi van participar el 2,31% dels censats. Què són les cambres de comerç? Comerç, indústria i navegació. De fet, n'hi ha les de les quatre províncies i després les delegacions. Avui volem parlar de què són, com funcionen, quina feina fan, quin futur tenen. I per això tenim convidats que ens ho poden explicar molt i molt bé. Si us sembla, anem cap al Garraf. Ivan.
Doncs avui comencem l'interactiu fent parada a la Cambra de Comerç de Barcelona, al Garraf, una delegació que aplega sis municipis: Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes, Sitges i Vilanova i la Geltrú, que n'és la capital. En parlem amb el seu delegat, l'Amadeu Pujol. Amadeu, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara en Josep Maria feia referència a aquests canvis que s'han viscut en els darrers dies, canvis que tu mateix acabes de dir que són convenients.
Bé, els canvis en general sempre han de portar coses positives. No sempre ho fan, però sempre haurien de fer-ho. El que sí que, diguéssim, ha passat és de que s'han produït unes eleccions després d'una situació anòmala. Les últimes eleccions es van fer farà 8 anys i en la que, doncs, participació va ser molt petita, i una de les coses que això ha demostrat o posat clara és que per part de l'empresariat encara hi ha un desconeixement molt gran de les funcions i les tasques que fem a les cambres de comerç, no? Mm-hmm. Però el fet de que hi hagi hagut molta participació jo ho valoro molt positivament, i si la majoria de les persones que han participat en aquestes eleccions, els empresaris que han votat, han decidit per una opció determinada, doncs és important i és bo que doncs es produeixi aquest canvi i demanar doncs a les persones que s'incorporaran a dirigir la Cambra de Comerç, concretament en aquest cas la de Barcelona, doncs que ho facin amb l'esperit d'empresa i amb l'esperit de millorar tot el teixit empresarial de Catalunya i defensar doncs aquest teixit empresarial de Catalunya davant de qualsevol altra institució i fer la pressió necessària doncs perquè tot allò que sigui bo per l'empresa catalana pugui tirar endavant, i sigui tant davant de la Generalitat de Catalunya com pugui ser davant doncs del govern central com de qualsevol altre organisme oficial, perquè doncs d'una manera o altra el teixit empresarial, que en aquest cas de Barcelona, i els altres companys que segur que ens estan escoltant de totes les altres demarcacions, doncs faci que les empreses tinguin el seu pes per influir en les decisions que afecten a l'economia catalana.
Amadeu, molt bona tarda. De fet, formar part de la Cambra de Comerç és obligació. Tot comerç, tota indústria, tot negoci ha de formar part de la Cambra de Comerç. Moltes vegades, o en algunes ocasions, hem sentit alguns empresaris, alguns comerciants, alguns petits empresaris, preguntar-se de què serveix la Cambra de Comerç, per què paguem la Cambra de Comerç.
Bé, el tema de paguem, comencem pel final.
Sí, sí.
Fins a l'any 2010 l'inscripció era obligatòria i, a més, el pagament de la quota també era obligatori en funció d'uns paràmetres, com era el tipus d'IAE, el número de treballadors, etc. Hi havia uns paràmetres que determinaven la quantitat que tot empresari, petit, gran, mitjà, tenia que forçosament pagar a la Cambra de Comerç. Això era un sistema de finançament de les cambres que donava una estabilitat econòmica molt important i que permetia, doncs, a les cambres fer tota una sèrie de funcions que en un moment determinat, a través del decret de Zapatero, doncs, es va anul·lar en l'any 2010. Jo concretament sóc el delegat a la Cambra de Comerç i a mi em van nombrar 7 dies després del decretazo en la que, o sigui, vaig arribar allò i se'm van anar els calés, per dir-ho manera, no? I això què va provocar? Doncs va provocar que la Cambra es tingués que espavilar, o sigui que tenia uns ingressos, diguem-ne, permanents i d'una forma sense fer res tenies els diners i ens vam tenir que espavilar i reconvertir. I així ens es va fer amb una cambra important com la de Barcelona que tenia una estructura, doncs, molt important, es va tenir que, evidentment, refer aquesta estructura adequant-la a la realitat econòmica que tenien. Jo crec que això ha sigut el primer pas perquè la cambra es despertés una miqueta més i ha fet bastantes coses més i hagi iniciat un procés de que realment estigui més a prop de l'empresari i pugui representar amb aquest empresari davant de les grans institucions.
En tot cas, a vosaltres, com us afecta això, com a delegació, vull dir, perquè vosaltres d'alguna manera també esteu treballant sota la coordinació de Barcelona. No sé si en aquest sentit vosaltres també teniu llibertat per impulsar iniciatives pròpies o com ho feu?
Bé, com bé dius, nosaltres som una delegació. Una delegació vol dir que el president, en aquest cas el president Valls, em va anomenar a mi com a delegat a la Cambra del Garraf, i on muntes el teu equip, però evidentment treballes sota unes directrius de delegació. Evidentment, i concretament haig de dir, que hem tingut durant aquests 8 anys la llibertat de fer el que creiem convenient tant jo com altres companys d'altres delegacions de la Cambra de Comerç, i un esforç molt important que ha fet diguéssim aquesta última legislatura, doncs, tant el Consell Executiu com el responsable de les delegacions, en Oriol Guixà, doncs, que una de les coses que podia passar era la desaparició de les delegacions per l'estalvi pressupostari que s'havia de fer, doncs no, s'ha impulsat perquè el territori estigués present i pogués seguir fent actuacions i no tenir-ho tot centralitzat en Barcelona, que es ofegutitza tot per la seva gran capacitat, no? I en aquest sentit, des de les delegacions hem pogut tenir, doncs, les nostres interrelacions tant amb patronals com amb ajuntaments i de més ens econòmics, perquè la nostra opinió fos tinguda en compte i a la vegada també fos tinguda en compte pel Consell Executiu, doncs, de la Cambra de Comerç. I en aquest sentit, doncs, jo vull agrair que realment tant l'Oriol Guixà com, doncs, totes les altres persones que estan al voltant del Consell Executiu han permès i han potenciat les delegacions.
Una de les primeres qüestions que, o de les primeres asseveracions que ha fet, és important que les cambres, que s'iniciï una nova etapa, no? Que canvin, que evolucionin una mica. Per què?
Bé, estem, no sé, has començat el programa fent una esmena a una situació que no és normal que estiguem de la manera que estem. Doncs aquesta situació, hi ha gent que després diu, pues és que això ho porta tot arreu. És que, clar, vull dir, quan estem en una situació anormal, totes les coses, diguéssim, d'una manera o altra, queden impulsades d'una forma anormal. És normal que des d'una organització, com pugui ser l'ANC, s'hagi volgut influir presentant unes candidatures i mobilitzant-se? Pues no era normal fins ara, però ara ho ha sigut perquè estem en una situació anormal. Possiblement, doncs, les properes vegades això no caldrà, perquè esperem que aquesta situació de tenir presos polítics, jo suposo que sí que puc dir aquesta paraula, tu no, doncs puguem, diguem-ne, dir, no és normal que tinguem presos polítics, no? No és normal que la persona que va estar a punt de ser elegida president de la Generalitat, doncs, fos retinguda injustament a la presó i porti, doncs, molt de temps allà. No és normal que tinguem diputats i senadors a la presó. Doncs aquesta situació, és lògic que les persones que tenen la capacitat de mobilització, com han fet, doncs, ho hem vist, amb 11 de setembre, amb cadenes humanes, amb, hem fet amb 50.000 coses, doncs mobilitzin, doncs, una peça tan important del nostre país com són els petits empresaris. Això ho veig bé. I això, que es tradueixi en un canvi a la cambra, hem de pensar i voler que acabi sent un element positiu per l'empresariat català. I tant petits com mitjans com grans. O sigui, els canvis, tots de vegades hi som reacis, però han de portar coses positives si l'objectiu de les persones que hauran d'encapçalar doncs, el Consell Executiu de la Cambra siguin persones que estiguin pensant sempre en el bé dels empresaris catalans.
A veure si m'explico bé perquè tothom ho entengui. L'auca del senyor Esteve, Santiago Rusiñol. Una mica ens havíem quedat amb això, precisament, amb el senyor Esteve. I el món del comerç, de vegades, i la cambra, jo no sé si ara farà el canvi, però fins ara era una mica, s'havia quedat en aquesta època del senyor Esteve, no? El calaix, l'estabilitat, el que no es bellugui res gaire, el que puguem seguir venent vetes i fils. Molt poc lligat en aquest context social i sobretot aquesta importància que té com a teixit productiu del país a l'hora de prendre partit en favor o en contra d'una determinada idea o d'un determinat plantejament. És aquest el canvi al qual fèiem referència?
Bé, veig que bueno, la manera en què ho has afirmat doncs és diguéssim, divertida, per dir-ho d'una manera, però no hi estic del tot d'acord. Hi ha una part que sí, però no necessàriament així. O sigui, la Cambra de Comerç de Barcelona, en aquest cas, i doncs, les altres cambres de comerç que també estan diguéssim, en el mateix programa, han fet un esforç molt, molt important per ajudar el teixit empresarial a la internacionalització, a la formació, al canvi, i diguéssim, no seria just dir que estem anclats amb l'auca del senyor Esteve. Possiblement l'auca del senyor Esteve també té una evolució i comences amb uns quadres que estan per dalt i acabes amb uns altres que estan per baix. I possiblement doncs, alguns haguessin volgut una velocitat més ràpida i altres doncs, la troben excessiva, com tota la vida. Però jo crec que la Cambra de Comerç ha fet un esforç molt gran i ha ajudat a moltíssima gent a internacionalitzar-se, a buscar mercats nous, a formar, a fer de veu de l'empresari davant doncs, la manca d'infraestructures a la Catalunya. Tenim un servei d'estudis que funciona molt bé, que és reconegut internacionalment per la seva capacitat de síntesi i d'anàlisi, en la que ha denunciat moltíssimes vegades doncs, el dèficit d'inversions a Catalunya, i d'una manera o altra sempre ho ha fet. Altres persones creuran que potser ha sigut insuficient i ho haguessin dit que ha fet bé. Segur que deuen tenir la seva part d'error, però no hi ha hagut una inacció durant tot aquest temps i per tant crec que possiblement es haguessin pogut fer coses de diferent manera i diguéssim amb una visió diferent de la que s'ha fet fins ara segur que es deu haver pogut fer, però també voldria reivindicar que la Cambra de Comerç sempre ha estat diguéssim defensant diguéssim que havien d'haver-hi unes inversions molt més elevades per part de l'Estat i l'incompliment sistemàtic doncs, de les inversions aprovades ja en pressupostos que d'una manera o altra mai s'arribaven a executar.
Deixi'm que presenti un altre president de Cambra de Comerç, així entre tots ens hem intercomunicant. Cristina Cantal.
Doncs sí, avui ens acompanya una persona amb una llarga trajectòria al capdavant, en aquest cas, de la Cambra de Comerç de Girona. En Domènec Espadalent és president des de fa gairebé 13 anys, ja que va accedir a la presidència el juny del... El saludem.
Senyor Espadalent, molt bona tarda.
Bona tarda a totes i a tots.
Sé que porta uns 5 minuts, 3, 4 minuts escoltant, i no sé si de les que s'ha dit fins ara voldria dir-ne alguna.
Bueno, he estat escoltant molt atentament. Jo, què voleu que us digui? La situació d'ara és diferent de la que havia sigut sempre, les coses clares. I com hi ha un canvi, sempre ho trobes una mica sobtat, no? No s'esperava. La veritat és que aquí els membres de la Càmera, que fa molts anys que hi estem i això, hem viscut en un altre món, potser és això. Però reconec que, bueno, s'ha de fer el canvi, però... jo recordo quan vaig entrar a la Càmera de Girona. El primer que vaig dir amb el discurs de pes de possessió va ser aquí no s'hi ve a fer política, s'hi ve a defensar l'economia i l'empresa. Bueno, per tant, ja us ho he dit tot, no? Ara, té respecte que s'hagi fet el que s'ha fet i són empresaris els que ara han guanyat les eleccions a la Càmera de Barcelona, tant empresaris o més que els altres, Vull dir que ho respecto. Però ja us dic jo, la meva manera de veure, que em semblava que una cosa és la política, vaig dir la política als ajuntaments, al Consell Comunal, a la Generalitat, dic ara, no vol dir això que indirectament nosaltres com a empresaris també fem política, s'ha de reconèixer, Però no a treballar en aquest sentit ja pensant en uns objectius més polítics que econòmics. Jo crec que això no és la meva manera de pensar, Pues us ho dic sincerament. Mm.
Una qüestió a tots dos, en aquest sentit. Una mica les càmeres de comerç ara els hi toca treballar colze a colze o fins i tot en competència, no sé si colze a colze o en competència, amb entitats com Pimec o com l'Agrupació de Botiguers de Catalunya o com la Cambra de Comerç, també, és a dir, les diferents entitats comercials, o els hi toca fer una altra cosa?
Toca a mi o...
Vinga, endavant, va, vostè.
Sí, jo ho tinc molt clar i molt fàcil, perquè Girona és Girona i Barcelona és Barcelona. S'ha de reconèixer que és diferent, eh? Tots som empresaris, però és diferent. Mm-hmm. Girona, per començar, anem tots d'acord sempre. Les tres càmeres, les tres patronals. O sigui, Càmera de Sant Feliu de Guíxols, Càmera de Palamós, Càmera de Girona per un costat, FLEC, que és Foment del Treball, PIMEC i Fòrum Carlemany. Tots els, ja fa molts temps que ens reunim, tots sis, i els grans acords de Girona els aprenem tots sis. Ara les eleccions de Girona no han sigut necessari, perquè, la veritat, potser no és poble democràtic, això ho reconec, però hem buscat les persones més idònies a cada lloc. Si era de PIMEC, era de PIMEC, si era de FLEC, era de FLEC, i si era de Càmera, o Càmera són tots, eh? Perquè aquí les càmeres, sí que està clar això, eh? Totes les empreses de la zona són afiliats a la Càmera. No han de pagar quota, però són afiliats a la Càmera. Per tant, tots poden presentar-se, tots, i això és així. Aquí s'ha fet sempre, almenys aquesta vegada, i una altra vegada anterior també, perquè hi ha una unió entre tots el món empresarial gironí, cosa que no passa amb els altres llocs, també s'ha de reconèixer. I aquí escollim les millors persones per cada càrrec. Per tant, no hi va haver eleccions perquè ja estaven decidits, aquesta és la veritat. I no hi va haver-hi, a més, l'ANC aquí a Girona apenas va intervenir. Nosaltres vam ser els que vam organitzar el manifest del FARC. Nosaltres ja tenim la nostra manera de veure la política, evidentment, i defensem, i ho vam dir en aquell manifest, que nosaltres sempre estàvem disposats a acollir el que digués el Parlament de Catalunya, i que nosaltres defensàvem el dret d'autodeterminació, perquè això és democràtic i ha sigut sempre.
Senyor Espadaler, ens aturem 3 minuts i seguim després de 2 quarts. No pateixi.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compromís amb l'Escala. Víctor Puga.
Candidatura de Progrés.
Potenciarem el turisme esportiu a través de la promoció de l'Escala com a destinació.
El recolzament a l'esport base serà una de les nostres prioritats.
Tenim una població dinàmica que cal seguir potenciant en l'àmbit educatiu, cultural, turístic, urbanístic i esportiu. Sempre tenint en compte que les persones han d'ocupar l'espai central del nostre projecte. Dóna'ns el teu suport. Vota la nostra candidatura. Vota Candidatura de Progrés. Víctor Puga.
Per una cultura de tots i per a tothom.
Tara, ama, mi a, i mi a, mi cap l'Escala.
Per una gestió 100% pública en cap l'Escala.
Per una economia diversificada i per no pagar.
Per garantir el benestar de les persones
més vulnerables.
Per una gestió directa dels serveis municipals.
Polítiques de protecció del medi ambient.
Per una formació de persones competents
i una solució.
Polítiques perquè tothom tingui accés a l'habitatge.
Polítiques d'acceso a la vivienda per a homes i mujeres.
Promourem polítiques de lideratge des del segle XXI. Àmbits com l'educació, la formació, l'estat del benestar o l'economia seran les nostres prioritats. Volem afrontar els reptes del segle XXI com les oportunitats de millora per l'Escala. En Comú treballem per l'Escala del futur. Vota En Comú l'Escala.
Fem l'Escala, eix vertebrador de l'Alt i el Baix Empordà. Fem l'Escala, passeig marítim i centre comercial dels pobles propers. Fem l'Escala de la natura, la pesca i els animals. Fem l'Escala on viure i treballar millor.
Fem l'Escala escoltant les veïnes i veïns. Fem l'Escala de la gent gran, dels joves, dels treballadors, dels pensionistes, dels de tota la vida i dels que acaben d'arribar. Fem l'Escala de les persones.
Fem l'Escala viva, dinàmica i projectada al món. Fem l'Escala de les entitats, de la cultura i del patrimoni. Fem l'Escala autèntica, orgullosa dels seus orígens i de la seva gent.
Fem l'Escala de punta a punta, des de cada barri, des de cada racó, des de cada centímetre. Fem l'Escala referent en turisme i comerç. Fem l'Escala marca de qualitat. Marca l'Escala.
Fem l'Escala feminista, sostenible, participativa i transparent. Fem l'Escala accessible, democràtica, pròspera i republicana. Fem l'Escala del futur. Només tu pots posar la llavor del canvi. Vota Esquerra Republicana. Fes l'Escala.
major d'aigua freda i beguem fins a perdre el sentit. Brindem pels quins...
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Aquí i amb tu.
Són 6:15 de la tarda, estem parlant sobre les cambres de comerç amb el senyor Amadeu Pujol, delegat de la Cambra de Barcelona, al Garraf, i amb el senyor Domènec Espadaler, que és president de la Cambra de Comerç de Girona. Senyor Espadaler, li he demanat que s'aturés perquè eren gairebé 6:15. No sé si volia acabar de fer algun apunt final.
No, ja pràcticament havia acabat, ja. Potser m'he allargat massa, disculpeu.
No, faltaria perquè... més, que va. Escolti'm una cosa, però els reptes que té el món del comerç per endavant i el món de l'empresa a hores d'ara són majúsculs. És a dir, és veritat que estem, diuen, en una etapa de recuperació econòmica, també diuen que som en una etapa de precrisi, ja veurem amb qui té raó en tota aquesta història, però la internacionalització, la construcció d'infraestructures fonamentals com el corredor ferroviari, l'estabilització política del país, i quan dic del país parlo de Catalunya i també de l'estat espanyol, són elements que acaben afectant i molt el dia a dia de les petites empreses i dels comerços.
Sí, no, estem d'acord, amb tot el que ha dit. L'internacionalització és bàsica, de les nostres empreses aquí a Girona. Jo, en aquesta època de la crisi, sempre vaia, han dit, escolteu, treballeu bé, feu productes de qualitat i que siguin competitius, o sigui, a bon preu. I exporteu a tot el món, perquè el mercat és el món. I és així, claríssimament. I en quant a les infraestructures, esclar, se'ls ha de donar a totes aquestes empreses, i les que també treballen aquí, evidentment, i venen aquí, totes les facilitats d'infraestructures que tinguin. Siguin carreteres, siguin ferrocarril, sigui port, sigui aeroport, tot s'ha de tenir a l'abast de... precisament del món empresarial i del món social, i tothom, evidentment, Però vull dir que el món empresarial ho necessita, a més, per crear riquesa i per crear llocs de treball. I el món particular, aquest ho necessita per esbarjo, també, i també per fer negoci, aquesta és la veritat. Per tant, necessitem les dues coses, i és un dels objectius de les càmeres de comerç. Per exemple, les càmeres de comerç, el seu leitmotiv és, sobretot, fomentar la internacionalització de les empreses. Aquest és el primer pas. Després, ara tenim un altre repte molt important, que és la digitalització. I nosaltres, com he dit abans, treballem per les empreses. Els empresaris són les patronals que treballen pels empresaris. Tenen els seus convenis, el seu tema laboral, tot això. Nosaltres no. Nosaltres, molt més transversal, estem intentant buscar solucions que siguin per tots bones, que són per tots els empresaris.
Entenc. Miri, la mateixa pregunta li faig al senyor Pujol, Aquesta setmana n'hem tingut una, sense anar més lluny, una de curiosa, no?, que ha generat molt mal de cap. Aquesta història de si s'ha de fitxar o no s'ha de fitxar, això ha afectat a tots els empresaris i a tots els treballadors. No sé si des de les càmeres de comerç han pogut aclarir alguna cosa.
Senyor Pujol.
Amadeu, va.
Bé, doncs...
No, perquè si parlo jo...
Ho dic perquè és un dels exemples.
Tots coneixem, totes les
veritats. Bé, aquí tenim... Bueno, parlarem una doble vessant. Per una banda, des del punt de vista de la Cambra de Comerç, l'altra, jo em dedico a l'assessoria d'empreses i, per tant, és un tema abastament. Des d'un punt de vista com assessor d'empreses, doncs aquí ens trobem un decret llei que obliga a fer el marcatge de tots els treballadors. Abans només estaven obligats els que estaven a temps parcial i ara... s'haurà de marcar. Això és un element novament de canvi que, evidentment, moltes empreses la veuen amb preocupació perquè vol dir que més costos, o sigui, hauran de tenir uns elements de control, per tant, hauran de comprar uns aparells, hauran de destinar un temps d'un personal a fer aquest seguiment, sí. I de vegades unes dificultats que ens trobem amb la realitat de la manera en què es treballa avui, que no sempre s'entra en un espai per la mateixa porta i se surt per la mateixa porta, sinó que es treballa telemàticament, es pot treballar des de casa, es pot treballar al carrer, es pot treballar a molts llocs i s'hauran d'adequar aquesta realitat. Per altra banda, doncs, quina és la realitat que ens trobem? Pues que hi ha empreses que no fan bé la seva feina i potser doncs, no tenen contractat el personal per la quantitat de temps que es treballa i de vegades per molt pocs casos que es donin aquesta circumstància fa que hi hagi una mobilització d'aquest estil. Bé, és un decret i com a tots els decrets hi haurem d'estar-hi d'acord. Com a Cambra de Comerç, com bé deia el senyor Espadaler, això és un tema que normalment doncs, tracten més les patronals en aquest sentit, perquè afecta doncs, a les relacions entre treballadors i empresaris, i és un tema que tradicionalment han portat des de les patronals, en les que, com també bé he dit, tenim una relació excel·lent des de totes les càmeres de comerç, i que normalment doncs, tenim un entente pues, bo, i que d'una manera o altra es va junts en molts espais. Com a cambra de comerç no ens posicionarem davant d'una situació com aquesta, que s'ha donat que pues, el govern ha tret un decret i s'haurà de complir. Vull dir que no tindrem que fer res més, simplement doncs, demanar que moltes vegades, abans de tirar endavant decrets, s'hagin pogut consensuar prèviament perquè doncs, els empresaris no es trobin de sobte, tot i que hi hagi hagut un temps d'adequació i presentar doncs, la realitat que es troba cada empresari o cada sector, que moltes vegades potser serà difícil complir amb aquesta normativa per la realitat del sistema de treball de cada una de les empreses. Però bé, endavant aquest sistema, cap problema. Tindrem un control horari i deixarem de discutir-nos per moltes altres coses.
Ho dic perquè de vegades, sembla que precisament en aquestes qüestions sigui on els representants del món del comerç i de l'empresa doncs, hagin d'incidir d'alguna manera. No? És a dir, el que està en el dia a dia en la seva feina, moltes vegades... doncs, demanar que algú incideixi en aquestes qüestions. No sé si és feina de la Cambra de Comerç, però en tot cas és feina d'algú.
Sí.
Bé, jo crec que la incidència està, en aquest cas, de les patronals. Jo ja dic, des del punt de vista professional, jo diria que molts empresaris estan contents perquè demostraran amb els seus treballadors que al final de l'any no han treballat les 1.789 hores que marquen els seus convenis col·lectius, en alguns casos, i en d'altres segurament s'excediran, però no tots hi treballen per absentisme, per altres sortides, etc. Llavors, bueno, tindrem un element que serà objectiu, que dius, mira, he marcat mitjançant una fitxa, una firma, un element digital... el que sigui vàlid, pues quedarà constància de les hores que s'ha estat treballant. Bé, tampoc no em sembla tan malament des d'un punt de vista professional, eh? No, al contrari.
Domènec Espadaler, de Seus Espadaler.
No, a mi em sembla que aquesta mesura es havia fet abans, si cas. Ara ja potser no toca. Aquesta és la realitat. Pensem que ara hi ha molta gent que treballa des de casa seu. Per tant, aquesta gent ja l'ha de fitxar. Després, a més de l'hora de treball, hi ha gent que també ha de treballar fora de l'hora de treball, del lloc de treball. Per tant, tampoc pot fitxar. I sobretot, el tercer tema que volia dir és el transport. Jo represento una empresa de transport, vaig ser molts anys president del transport aquí a Girona, per tant, conec bé aquest món. I ja m'explicareu. Si nosaltres ja ho tenim solucionat, nosaltres els camions tenim el tacògrafo. Allà marca les hores que para el camió, les hores que treballa el xòfer, etcètera, ho marca tot. Per tant, com ho hem de fer? Vaja, no es pot fitxar aquesta gent si estan tota la setmana fora amb el camió. Vull dir que hi ha moltes excepcions, i el que em sembla més, que cada dia anem, a més, amb un treball flexible, que llavors és més difícil de fer això que esteu dient. I sobretot si es treballa des de casa, que llavors ja m'explicarà com se fa.
Senyor...
Bé, jo crec que estem en un món digital i per tant, doncs, és que la, diguéssim, delegació de treball, que em consta que ho acceptarà, qualsevol mètode que sigui tant físic com informàtic, diguéssim, d'una manera o altra, d'indicar... O sigui, fins ara què passava? Els treballadors entraven a una fàbrica, tenia una fitxa, i quan entraven per la porta agafaven la fitxa i feien clec-clec amb un rellotge. Bé, doncs això podrà ser substituït per 50.000 maneres digitals. Escolta, comprem per internet qualsevol cosa, doncs, a través del telèfon mòbil, a través d'una connexió, diguéssim, remota, a qualsevol mecanisme de l'empresa, que, ja dic, que la inspecció de treball acceptarà qualsevol mecanisme que determini l'hora de que s'hagi iniciat aquest procés de treball sense que hagi tingut que entrar per una porta, perquè avui en dia estem treballant sense necessitat d'entrar físicament en una porta, no? Jo crec que ara és un canvi, i com tots els canvis, com dèiem, pues, suposen una certa daltabaix i oh, això no pot ser, i dintre de 4 dies ho trobarem la cosa més normal del món, perquè haurem tingut tots els elements tècnics per poder fer aquests canvis.
A veure, esperis un moment, perquè aquí tinc dues opinions diferents. Vaig a desempatar. Francesc Minguell és gerent de la Cambra de Comerç de Tortosa. Senyor Minguell, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
A veure, desempati, va.
Bueno, la veritat és que moltes gràcies per la invitació. Saludar els meus companys de Girona, el senyor Espadaler, l'he conegut en seguida, president. Què tal?
Bé, gràcies a Déu. Molts records a tots els amics. Tortosa,
I el senyor, el senyor Amadeu Pujol, no tinc el gust de conèixer-lo. En tot cas, molt bona tarda.
No ens coneixem, no. Bona tarda.
Encantat, un plaer. Bé, el que està molt clar és que no hi ha una definició clara. Jo crec que no hi ha més remei, pot ser que demanar algun tipus de moratòria o alguna aclaració, perquè no hi ha tampoc un reglament publicat, falta molta definició i en tot cas tampoc sabem exactament quins seran els mecanismes d'evidència, no? Sembla que una full d'Excel, que és com ha començat tothom perquè ens han agafat una mica d'imprevist, no sé si serà suficient. Per un altre costat, jo crec que la gran empresa això més o menys ho té solucionat i on haurà un problema important i crec que serà complicat que es vagi instaurant, per almenys en un curt plaç, serà posar la microempresa, no? Sobretot a les empreses que treballen dos o tres autònoms i tenen un sol treballador i es dediquen potser a la part més comercial i no estan sempre al que és l'espai físic de l'empresa.
Senyor Espadaler, li agraeixo molt que ens hagi atès. President, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, eh?
I bona feina, que vagi molt bé. Fins sí. Després.
Saludos a tots, eh?
Igual. Una abraçada, Domènec.
Bona tarda.
Fins després, molt bona tarda. Senyor Minguell, porta 17 anys de gerent a la Cambra de Comerç de Tortosa. Deixi'm fer-li una qüestió, perquè ara les càmeres de comerç se les coneix com a càmeres de comerç, però abans, no sé si oficialment encara es diuen així, o això ja ha passat a la història, eren les càmeres de comerç, indústria i navegació. Això de la navegació, amb què ha quedat?
No, continua. Les cambres que a la seva demarcació tenen mar o tenen riu, continuen tenint navegació i ara han afegit que també són cambres de serveis. Una mica les cambres, si en remuntem, són les hereves d'aquelles entitats que van bastir la llotja de mar, el consolat de mar, la junta de comerç, sí. I en tot cas aquestes entitats han format part de la realitat institucional de Catalunya tota la vida, en la doble vessant representativa de les activitats econòmiques i sempre de col·laboració amb l'administració.
Creu que aquest sotrac que hi ha hagut a la Cambra de Barcelona serà positiu? És a dir, que ha estat un sotrac que servirà per acabar d'actualitzar les cambres de comerç?
Bueno, jo crec que actualitzades ja ho estaven. En tot cas, pues, bé, és un resultat que a la millor no tothom esperava, però estem en un moment que hem d'esperar i veure finalment qui serà el president, el comitè executiu que l'acompanyaran per a desenvolupar el pròxim projecte de 4 anys. I bé, en tot cas, estem a l'espera i jo el que sí puc parlar de la meva cambra, que conec molt bé a tots els empresaris que s'han presentat per a formar part del plenari, i en tot cas estem a l'expectativa de la constitució dels altres plens, de les cambres, de les altres 12 cambres de Catalunya.
Amb quin repte, en el cas de les Terres de l'Ebre, amb quin objectiu?
Bé, nosaltres sempre hem estat, i més aquests últims anys, que saps que des del 2010 doncs, van canviar el model de finançament de les cambres, i bueno, hem tingut que reinventar el model, hem tingut que buscar nous fons de finançament, i la veritat és que en aquest aspecte, per lo menys Tortosa ha pogut equilibrar el pressupost i traure una sèrie de productes i serveis que serveixen per a que l'empresa de les Terres de l'Ebre cada vegada sigui més competitiva i pugui adaptar-se a aquests canvis que cada vegada van a una velocitat tremenda i, per tant, pues, acompanyament a les noves tecnologies, a la transformació digital, a la trobada de nous mercats, a acompanyar-los en tots els processos d'innovació. I aquí és el que pretenem els 8 tècnics que treballem aquí a la Cambra de Comerç de Tortosa.
Petit comerç és fonamental, no? I la petita empresa és fonamental. Ho dic perquè de vegades quan parlem d'aquests tots aquests processos, i ara això també ho pregunto en aquest sentit al senyor Pujol, de vegades quan parlem d'aquests processos sempre conceptualitzem una miqueta la gran indústria, no? I aquí darrere moltes vegades el petit comerç, el petit empresari, l'autònom amb algun treballador, no? Sempre acaba dient, bueno, i de nosaltres qui se'n preocupa?
Bé, jo crec que amb aquí tens tota la raó del món i crec que precisament des de les cambres de comerç el que es pot fer i el que podem fer més és ajudar a les petites i mitjanes empreses, perquè a veure, les grans empreses ja tenen les seves estructures organitzatives que fa que no necessitin de la cambra de comerç en la majoria dels casos. Per tant, nosaltres orientem i hem d'orientar, i ho, de fet ho estem fent totes les cambres de Catalunya, cap a ajudar els petits empresaris que diu, és que a mi m'agradaria obrir un mercat, no sé, a Romania.
Sí.
Ostres, no sap com fer-ho, no sap com anar-hi, no sap com contactar, només té potser doncs, un possible un client i creu que hi pot tenir un mercat, llavors com ho té que fer, etc. Doncs això és preferible que ho pugui fer de la mà de la cambra, perquè doncs, es fa doncs, s'envia una delegació allà, o bé quan aquella persona arriba allà ja té una agenda programada de visites amb diverses empreses d'aquell país, mm-hmm. I això un petit empresari és impossible que ho pugui fer si no va de la mà de les cambres de comerç. I aquesta és una de les funcions més importants que nosaltres podem fer. I pensem que l'economia catalana va creixent precisament per la seva internacionalització. O sigui, estem creixent a Catalunya el nostre producte interior brut bàsicament perquè estem exportant més cada cop més. I això majoritàriament fa a través de les cambres de comerç.
Digui'm.
Estic d'acord amb el senyor Pujol. Més del 80% del teixit empresarial de Catalunya són micros i petites empreses, i aquí és on la cambra pot aportar valor amb l'acompanyament en aquestes empreses cap a la innovació i la internacionalització. En definitiva, jo crec que és el segment de mercat que la majoria de les cambres ens han especialitzat.
Doncs tenen feina per endavant i sobretot bé, tot un teixit que d'alguna manera està en un moment en què cal que l'ajudin per seguir sent motor d'aquest país. Senyor Minguell, li agraeixo molt que ens hagi atès i bona feina, que tinguin molts encerts, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vostè, salutacions a tothom.
Igualment, a reveure, molt bona tarda. Amadeu Pujol, delegat de la Cambra de Barcelona, al Garraf, també molt bona feina. Compte que les delegacions són molt importants, eh? A les comarques es mou molt teixit i molta producció.
El territori fa moure el país.
I tant que sí. Escolti'm, això és un trencaclosques on cada peça és fonamental. I les peces són el territori, eh? I no en podem deixar cap al marge. Si no, no el completarem. Gràcies, senyor Pujol, que vagi molt bé. Ha estat un plaer conèixer.
Molt bona tarda.
Igualment, a reveure. Molt bona tarda. Doncs avui hem volgut aprofundir en la realitat de les cambres de comerç i ho hem fet avui aquí al FAR.
Segueix la llum del FAR.
Tres quarts i dos minuts de 6 de la tarda. Com sempre i com ens passa els dimarts, ens agrada parlar de ciència i per això sempre ens acompanyem dels millors observadors, els millors científics, els millors divulgadors. Els dimarts és el cas de l'Antoni Curto. Antoni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Bé.
Sí?
Sí, mira, amb aquest solet ja comencem.
Home, no, però no, ara jo aquí els millors i tu el solet. No, home.
No, els millors no. Jo amb això, aquestes coses, és molt, soc molt reaci, no? Vull dir, al cap de fi, divulgador sí, tot l'altre, científics i tot això. Soc més ignorant de lo que...
Sí. Bueno, però ja ho diuen, que el més savi ho és perquè sap que...
Que no sap.
Que no sap, exacte.
Sí, saps? Bueno, si entraríem en una espiral molt complicada.
Sí, entraríem a filosofar i
no
és el que toca. Parlem de ciència, parlem de mar. Què ens expliques
avui? Avui porto un peix molt estrany, que fa coses molt estranyes, en canvi que és molt valorat. Primer, el que hem de dir que és dels organismes més lletjos que hi ha.
Ah, sí? És un peix lleig. Comencem malament, ja t'ho dic ara.
Lleig. I fins fa poc no es menjava, el pescava i el tiraven una altra vegada per lleig.
Per lleig què era?
Mira si és lleig, que la seva cara pesa el 50% de tot el que pesa el peix. Vull dir, que mira quina cara més dura que té, no? Vull dir, té una cara...
I té forma d'ou o no? La cara no.
Bueno, no. És molt xafat, no? Té la panxa plana, amb això ja ens indica una cosa.
Ja crec que ja sé quin és.
És un peix que viu al fons del mar, i és demersal, però de profunditat batial demersal. Què vol dir? Que viu a un lloc en què no entra la llum, I, a més, té una cosa molt característica a la seva gran i monstruosa cara.
Què?
Té un filament i té un LED al final del filament.
No és el que jo em pensava, eh?
Però segurament sí que ho és. Ja ho veuràs. A veure, esperem. A veure. Perquè potser no ho sabies, això del filament.
No,
però
no...
Com és un peix batial que està entre els 500 i 1.000 metres, fins i tot s'ha trobat a 2.000 metres, s'ha pescat a 2.000 metres de profunditat, viu mimètic, és a dir, té el color negre,
sí.
Si la sorra on viu és negra.
Val,
això al Mar del Nord passa bastant, pels abocaments i les...
És camaleònic.
Sí, és molt camaleònic, molt mimètic, no? Mm. I si la sorra i el fang és marronós, doncs la seva pell és marronosa. I ell viu gairebé mig enfonsat. I l'únic que li surt és aquest
LED.
Aquest LED que el mou. I tu imagina't, en foscor, que està tot fosc, i tu veus allà baix, ostres,
un petit.
I llavors tots els depredadors, peixos, van allà a cruspir-se. Però, de sobte, quan estan a prop d'allò, salta i se'l xucla. Però xuclat, així.
Directament. Sense mastegar.
I es pot xuclar, com té una mandíbula tan grossa, pot xuclar peixos fins i tot més gran que ell. Vull dir, imagina't. Que tu mengessis una persona més gran que tu. Vull dir,
imagina't.
Xuclat. I a més, les dents les té posades cap endintre perquè no pugui sortir. Si ell cueja, llavors les dents estan posades cap endintre i li és impossible.
Per tant, és un caçador perfecte.
És un caçador. Bé, en realitat, el nom que es diu, en anglès, és pescador. És el peix pescador. És el rap.
Sí? Ah, pues anava a dir el rap.
Pues clar, però
el rap no l'imaginàvem.
Doncs sí, fixa-t'hi, que veuràs el que passa que se li desfà o el trenquen al portar-lo i tot això.
Ah, sí?
I el rap, doncs, tu li mires la cara del rap i... guapo, no?
No, és molt lleig, té la cara molt gran, per això he dit, és el rap, però m'has despistat amb el tema del llum, perquè
sí,
jo el rap
són
mai...
Són uns petits lofòfors que ens il·luminen, però aquest lofòfor és per a pescar, no per a veure's, perquè ell és molt sedentari. Ell no... Tots aquests peixos que hem anat veient, que feien transmigracions, que pujaven, baixaven... En realitat necessitaven molt l'oxigen, com la tonyina, la sardina, i fixa't que són peixos vermells. El rap és peix blanc, perquè és sedentari.
Ell està allà al fons.
I no necessita tant d'oxigen, per tant, no necessita tanta sang, i la seva carn és dura, molt compresa, i no té tanta... hemoglobina,
sí.
I per tant tu quan el talles no veus tanta sang com per exemple amb una tonyina que veus, els peixos blaus,
i
se'n diuen peixos blancs aquests, no?
Uh-huh.
I a més el que és curiós és que tu no has menjat mai rap mascle.
Ah, no?
No, mai. Sempre te l'has menjat femella. Fixa-t'hi què és. En realitat, el rap aquest podria ser una insígnia del moviment feminista radical. I t'explico el perquè. Perquè, sí. No ho dic per la cara,
No.
Jo ho dic per la seva costum sexual.
Per què?
El rap femella pot tindre entre un metre i mig, fins i tot a 2 metres ja, un rap gros. En canvi, el rap mascle pot tindre 6 centímetres, per tant, ja imagina't, 6 centímetres és això, vull dir, no...
És a dir, el rap mascle és diminut.
Diminut. I saps com copula? Doncs simplement agafa, i ell sí que té unes dents molt fortes, clac, i el quixala l'esquena, bueno, no, el ventre, més aviat dit, el ventre de la rap femella, o de la rapa.
De la rapa. Molt bé.
Sí, parlant...
En plata.
Bueno, no sé en quin idioma, però... Llavors... Fixa-t'hi que llavors passa una cosa tan forta que ell va mossegant i va penetrant literalment. És a dir, entra tot ell dintre del cos de la rap femella.
Però pel ventre...
No, sense sexual ni
exacte.
Res. Ell entra i fins que arriba un moment en què arriba algunes artèries o algunes venes, i llavors ell es va fonent, queda sec, i se li va degradant tot el cos, excepte els testicles. Llavors queda com si fos un paràsit a la panxa, de la rap femella.
Uh-huh.
Ell desapareix com a rap, com podríem dir, i ella té un apèndix, com si fos un apèndix, el nostre apèndix, però amb esperma. Llavors, però allí ella no l'utilitzarà fins que li dongui la gana. I això en pot tindre 2, 3, 4, 5, 6 pretendents, que passa així, i en realitat no fa gaires anys que van descobrir això, perquè ells es pensaven que eren paràsits, que xuclaven, que es menjaven, i no, i van veure que al final que era el rap mascle.
És a dir, el rap mascle és un petit paràsit que actua com a tal...
Exacte.
A l'hora de fecundar...
Sí, i ell mort. Ell mort com a entitat, perquè ell arriba a fusionar-se, el que és curiós, s'arriben a fusionar la sang, els petits filaments sanguinis, amb els del mascle. Llavors, ell perviu d'una manera zombi, podríem dir. És un petit zombi que queda allà encastrat. Llavors, ella, en el moment determinat que ella diu, bueno, doncs ara vaig a tindre fillets, comença a generar òvuls, que queden, llavors, exactament no sé com ho fa, diu moure's, i llavors la bossa aquesta diu quedar i fertilitzar tots els seus ous, i fa una cosa molt curiosa, els embolica amb un llaç de color rosa. Això potser a les feministes no els hi agradarà. Amb un llaç de color rosa, i els deixa, ja estan fecundats, i els deixa allà. Un milió.
Al seu interior o els expulsa?
No, fora. Ja els expulsa, tot embolicadet amb un llaç, no sé si fa el cordonet, el llacet, no ho sé. I llavors, quan maduren, llavors els mateixos ous comencen a apretar, trenquen aquell llaç i surten, però un milió de fills.
Sempre i quan ningú s'ho mengi.
Ah, això, clar. Bueno, vale, això és en el mar, és campi. Escolta'm, qui pugui.
I per tant, diguéssim que a l'hora de néixer deuen ser tots iguals, l'única cosa és que la femella es desenvolupa i el mascle...
I el mascle queda petit, clar, queda petit. I fins als 6 anys no comencen a ser... passen de joves a adults a tindre ja pròpia producció.
És molt curiós.
És
la fecundació més estranya que he conegut mai.
Pues no ho és. Perquè no te n'explico d'altres.
Perquè no coneixes, xaval.
Perquè no coneixes el món animal i vegetal, perquè hi ha fecundacions que realment... Però aquesta és molt estranya, eh? Aquesta realment... estaria dintre del top 100.
Val. Per tant, el que ens mengem, que és aquest rap famós que ens agrada, de la cua de rap i tal, és en realitat el rap femení, perquè el masculí és impossible menjar-se.
No el menjaries, és que ni el trobaries. I després una cosa curiosa, com sempre passa amb molts organismes que hem parlat, els raps atlàntics són més grans que els raps mediterranis. Però nosaltres, les cuetes petites, com si diguéssim, saps que veus que aquella una cueta individual i tot això serien del Mediterrani.
D'acord.
I quan tu veus una cua ja... Perquè, clar, tot el que menges. I el que és bo del rap és que tu aprofites tot, perquè el cap el fas per fer un brou i després la cua pues, te la menges, que és deliciosa i tot això. I una cosa curiosa, el rap és un organisme que dona la volta a Europa, fins al Mar Negre, al nord i una mica a la costa atlàntica. I fora són altres espècies, vull dir que és una espècie autènticament europea. I el rap que ens mengem congelat no és un... És un rap de cap del sud d'Àfrica.
Això m'ho has d'explicar un altre dia. Gràcies, Antoni. Què m'ha après avui, que fort.
Molt bé.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Fomentarem el voluntariat i la cooperació.
Lluitarem contra la violència masclista, contra els delictes d'odi i l'assetjament.
No ens fa por el futur. Som aquí per millorar-lo junts, perquè som gent com tu, gent de l'escala.
Volem decidir.
2.
Canviem de sistema.
3.
L'habitatge és un dret.
4.
I la sanitat també.
5.
Dones lliures i valentes.
6.
I treball de qualitat.
7.
Ens volem de tots colors.
8.
Preservem el nostre entorn.
Benvolguts escalencs i escalenques. Soc en Robert Bosch i, com sabeu, presento la meva candidatura a l'alcaldia de l'Escala amb Junts per Catalunya. Ho faig conscient que l'Escala necessita un projecte ambiciós d'atenció i serveis a la gent gran. Un projecte d'oportunitats pels joves i d'habitatge accessible. Un nucli antic dinàmic amb circulació oberta. Un projecte educatiu més ampli i una política urbanística respectuosa amb l'entorn. I aquest projecte l'impulsem amb un equip d'empresaris al vostre servei. I en el moment històric que vivim, necessitem un govern compromès amb la defensa dels interessos del país. És per això que us demano el recolzament a Junts per Catalunya, a l'Escala, i al president Puigdemont a Europa. Aquest 26 de maig, fem poble i fem país amb Junts per Catalunya. El futur és avui.
Tovallola de les grosses, parasol de molts colors, ulleres, tu i aletes, anem a cada major. sol. Les cabines cridaneres aixequen totes el vol. Anem a Cala Major, tovallola de les grosses, pare sol de molts colors. Ulleres, tu i aletes, anem a Cala Major.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.